Les 12 i 4 minuts, més notícies de la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 3 de febrer, i avui començarem el programa parlant del procés per la regulació de la situació legal de les persones migrants. En parlarem amb dos veus expertes i autoritzades, amb na Guadalupe Nauda i amb na Cristina Molina. Ara mateix us les presento. I més tard parlarem també de paraules i coses amb el doctor en Filologia Catalana Bernat Joan. I després, com sempre feim els dimarts, obrirem un espai per les famílies, un espai que aquesta setmana encapçala el psicòleg especialista en assumptes d'infància i adolescència, Marc Tur. I per tot això i molt més, ja tenim amb nosaltres aquí a l'estudi la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Felipe Ruiz al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I com són les 12 i 5 minuts abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, començam aquesta repassada a l'actualitat parlant de sanitat, perquè l'Hospital de Can Mises tindrà 5 oncòlegs i aconsegueix així completar la plantilla. El centre té l'autorització per contractar-ne fins a 7 de professionals, una petició que continuen fent les associacions contra el càncer perquè es pugui comptar amb 2 professionals al mes.
Sí, a més de cobrir la 5ª plaça d'oncòleg, el servei es reforçarà també a mitjans d'aquest mes de febrer amb la contractació d'una nova infermera gestora de casos que coordinarà l'atenció dels pacients amb càncer de les pitius. Es escolta amb la consellera de Salut, Manuela García.
Y con esto pues recuperamos mucha de la actividad o la actividad al 100%, y realmente creo que son dos noticias que son muy positivas para la salud de Eivissa y Formentera.
Això, ara seran 5 oncòlegs i es podrien arribar a contractar 2 professionals més fins a arribar al 7, com demanden les associacions contra el càncer.
Sí, el Departament de Salut confia que amb 2 incorporacions permetran agilitzar l'agenda de les revisions, que acumulen més de 6 mesos de retards en algun cas. La notícia ha estat ben rebuda per les associacions, que no obliden les seves reclamacions. Maribel Martínez és la presidenta de l'Associació Pitiusa d'Ajuda a Afectats pel Càncer.
Que tengamos un nuevo oncólogo, pues muy bien, tenemos puesta la vista en el 7º, pero bueno, poco a poco. La gestora de casos, que yo creo que es muy interesante para que las personas, los pacientes, vayan directamente a alguien que les puede solucionar pues el problema o la pregunta que tengan de una manera mucho más rápida y más dinámica.
I canviem ara d'assumpte, Nieves, perquè ja s'ha desbloquejat l'adjudicació dels 2 camps de boies ecològiques a Porroig i a Cala d'Hort. El projecte acumulava diversos anys de retard. Els darrers anys s'havia convertit en el punt de mira per la proliferació de fondejos il·legals.
Sí, Port de les Illes va haver de refer-lo perquè no va ser aprovat per la Comissió Balear de Medi Ambient. Superats els esculls, anirà a concurs per entrar en funcionament a partir de l'1 de juny. Seran 25 boies a Cala d'Hort i 24 a Porroig, un espai on a l'estiu hi ha una sobresaturació de fondejos irregulars amb negocis de xàrter il·legal. Una impunitat que haurà d'acabar enguany quan Port de les Balears gestioni la futura zona de fondeig. Sara Lobato és degana del Col·legi d'Enginyers, Camins, Canals i Ports. L'escoltam.
Se va a desplegar por completo en este año 2026 el Servicio de Inspección de Vigilancia y Control del Litoral. O sea, que ese servicio va a dar apoyo a todos los campos de boyas. Entonces, este hombre ya no va a poder hacer lo que le dé la gana, porque es que la Administración va a estar controlando y va a tener barcas y va a tener personal.
I acabàvem avui, Nieves, parlant de ses feixes d'Esprat de Vila, perquè els ajuntaments de Vila i de Santa Eulària preparen la restauració d'una 15ª de portals i la inclusió d'aquesta zona humida a la xarxa Natura 2000. A les feixes s'hi conreava hortalissa i fins i tot cotó. Ara els 2 consistoris busquen la complicitat dels propietaris per recuperar els portells d'accés d'aquestes finques que conformen el paisatge tradicional.
Sí, l'Ajuntament d'Eivissa va presentar ahir el primer acord amb 2 propietaris hectàrees que cedeixen les seves feixes de 8.000 metres quadrats en total, que seran conreades per l'Associació de Productors d'Agricultura Ecològica durant els 4 pròxims anys. Escoltem la coordinadora del Banc de Terres d'APAEF, Maribel Joan, i el regidor de Medi Ambient de Vila, Jordi Grivé.
I des d'aquí pues, volem animar també a altres propietaris d'aquí de ses feixes, no?, a que se miren d'acollir-se en aquest acord de custòdia.
Pla de Vila té una sèrie de... té una restricció d'urbanístiques, hi ha una sèrie de litigis entre propietaris i el pla general, per tant encara està en una situació delicada. Però n'hi ha molts que, com veieu, estan en un estat que ningú els acuida, per tant tenim 70 opcions de fer convenis de custòdia.
En total hi ha unes 70 feixes i només s'hi podrà recuperar parcialment l'activitat agrària perquè el terreny està molt salinitzat. Vicent Marí Palermet és el pagès que s'ocuparà de les feixes i Marga Torres, una de les propietàries de terrenys.
Segurament no totes les feixes ni tota la feixa, en qualsevol cas, serà recuperable agrícolament perquè allà on hi ha molta solsera realment és perquè l'aigua que hi ha és salada.
Idò, ho deixem aquí, Nieves, pel que fa a la repassada de l'actualitat. Després t'escoltam.
Fins després.
Fins ara. Són les 12 i 10 minuts i nosaltres ara farem una aturada per la publicitat. 2 minutets i posem damunt la taula la regularització de la situació legal de les persones migrants. Aquí a IB3 Radio Show en 2 minutets.
IB3 Ràdio és Dial.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3, tots donam una mà a Abaimar.
Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Super 8, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervuit.com.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera.
Ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio i a aquesta hora, com us deia, volem parlar del procés per regularitzar la situació legal de les persones migrants que actualment resideixen al nostre país i volem fer-ho des d'una perspectiva local. Per una banda, començant parlant amb la Guadalupe Nauda, que és regidora d'Unides Podem i activista pels drets de les persones migrants. Molt bon dia.
Hola, buenos días.
Des del punt de vista local, sempre amb aquesta mirada a Eivissa i Formentera, aproximadament quantes persones podran acollir-se a aquest procés per regularitzar la seva situació legal?
Mira, yo no quiero dar un número porque no lo sé exacto y sería banalizar, ¿no? Pero yo me atrevería a decir unas 5.000 personas. Claro, ¿qué pasa? Una de las cosas que siempre he peleado en los ayuntamientos y he presentado mociones es en el tema de dejar empadronar a las personas que residen en los municipios justamente por estas cuestiones. Para poder tener controlado la cantidad de migrantes que tenemos en situación irregular en la isla, deberían haber hecho los ayuntamientos su trabajo y haber empadronado a la gente.
Porque a día de hoy, encara es posen trabas para que la gente se empadrone.
Sí, muchísimas. Entonces es tan difícil empadronar y con la casuística de vivienda que tenemos en la isla, más todavía porque la gente vive o convive en apartamentos hacinados, alquilan habitaciones, trasteros e incluso garajes, pues es muy complicado.
Com podrà millorar la vida d'aquests milers de persones una vegada aquesta tramitació es completi?
Bueno, lo más importante es tener los derechos que tiene cualquier ciudadano que reside en territorio español, que es muy importante, el derecho a la sanidad, el derecho a enfermarte si estás trabajando, el derecho a poder escolarizar a tus hijos y poder tener una tarjeta de bus para que puedan ir a recogerlos o viajar, en fin, muchísimas cosas, y sobre todo eso, es una economía sumergida que no tenemos controlada y que no tienen derecho a enfermarse o no se pagan sus accidentes laborales o nadie se hace cargo de ellos, ¿no?
Y claro, y dit així, una pot pensar, lo bàsic,
¿no? Sí, tot lo bàsic.
Exacte. Viure en la il·legalitat, puc imaginar-me que els obliga, com ara comentàvem, a viure en condicions que en moltes ocasions no són dignes.
Por supuesto, hemos visto el tema de asentamientos, yo he luchado mucho en su momento por el tema de Can Roba. Si bien hay gente que por ahí por economía o porque no encuentra vivienda se ve obligada a vivir en esa situación, porque había también españoles y gente con contrato de trabajo y gente regularizada, pero sí que es verdad que se complica más a la hora de que te alquilen, por ejemplo, una vivienda a personas que no tienen ni siquiera un documento legal en España para poder hacer un contrato.
Mira, ara que parlàvem de contracte, això també els obliga de vegades a acceptar condicions laborals abusives.
Sí, por supuesto, muchísimas. Incluso he visto muchísima gente trabajando con contratos a nombre de otra persona. O sea, para evitar las inspecciones, muchos empresarios, sobre todo en el sector de la construcción, hacían contratos laborales a trabajadores a nombre de otras personas, y eso es terrible. No solamente estás cotizando con tu esfuerzo a nombre de otra persona que no está trabajando, sino que además si llegas a tener un accidente laboral o una muerte, es muy complicado luego poder dar respuesta a la familia, ¿no?
I reclamar.
I reclamar. No? Sus derechos, justament.
Exacte, que estan parlant en tot moment de drets. Parlaves del sector de la construcció, ho has vist en altres sectors?
No, sobretot en la construcció. Sobretot en la construcció.
Parlàvem de que les administracions continuen posant traves per empadronar-se. En quina situació està aquest assumpte? I no sé si es podrà desbloquejar amb aquesta nova tramitació.
No lo desbloquean porque no hay voluntad política por un lado y porque no estudian bien la ley de padrón, que la ley de padrón dice que independientemente del documento que tenga la persona, esté regularizado en un territorio español con un pasaporte, tienen que empadronarlo. Si no se puede verificar por qué vive en un local comercial y no es una vivienda al uso, pues tiene que ir la policía a verificar y empadronar. Nos hemos encontrado en situaciones de menores que no se podían escolarizar porque los ayuntamientos se negaban sistemáticamente a empadronar. Con lo cual, yo misma me he peleado muchísimo y realmente han dado una respuesta positiva en el Ministerio de Educación, aquí en Vía Púnica, para que empadronen a los niños porque tienen el derecho a estar escolarizados y sus padres la obligación de escolarizarlos, con lo cual se vulneraban derechos por todos lados y todo por no tener un empadronamiento.
Exacte, i de fet fa unes setmanes en parlàvem aquí amb en Gustavo Gómez, amb el coordinador de Càritas a Eivissa, i definia aquest dret a l'empadronament com el superdret, que ja t'obre les portes a molts altres drets. Hem escoltat molt la paraula efecte crida, que aquesta regularització de la situació legal de persones que ja són aquí pot generar un efecte crida. Què opines?
Bueno, yo creo que no, porque está muy bien planteada. En primer lugar, va a ser para las personas que hayan entrado a España antes del 31 de diciembre, con lo cual va enfocada a las personas que ya están en territorio español, que ya están trabajando en una economía sumergida y que no están regularizados. Con lo cual, yo creo que es beneficioso porque no solamente le das derechos a estas personas, sino que además cotizarán, que es lo que corresponde tanto ellos por su trabajo como los empleadores por tenerlos contratados. Entonces creo que es un beneficio para todo el mundo. No creo en el efecto llamada porque cualquier migrante que entre a partir del 1 de enero no se podrá acoger a esta regularización, con lo cual es un bulo que le gusta mucho impartir a la derecha para generar miedo, para generar, pues, ¿qué va a pasar con nosotros si no tenemos vivienda y viene más gente? ¿Qué va a pasar con nosotros y nuestros puestos de trabajo si nos lo van a robar? No, esa gente ya está trabajando. Lo que va a permitir es que los empresarios los puedan contratar como toca.
Exacte, més veus d'aquestes que sembla que estan en contra d'aquesta mesura és que pot afavorir l'arribada de migrants des del nord d'Àfrica.
Sí, pero no creo que esto vaya a suceder y si sucede pues no podrán regularizarse. Esto es otra cuestión que tiene que abordar el gobierno de España para que haya un control sobre este efecto migratorio tan importante, ¿no? Y Europa entera en general.
Exacte. Li volíem donar les gràcies a Guadalupe Nauda, que com us dèiem és regidora d'Unides Podem i activista pels drets de les persones migrants, perquè ens hagi atès i poder parlar amb ella d'aquesta vessant més personal. Moltíssimes gràcies.
No, gràcies a vosaltres per invitar-me.
I volem parlar ara dels aspectes legals d'aquesta mesura. I per explicar-nos la vessant més legal d'aquest procés, avui podem parlar amb l'advocada Cristina Molina, que és especialista en assumptes d'estrangeria. Molt bon dia.
Buenos días.
Quins són els requisits per iniciar aquest procés?
Bueno, mira, en estos momentos realmente no está muy puntualizado cuáles son los requisitos. Se saben cosas, por ejemplo, que las personas, bueno, que hay distintos tipos de regularización, va a haber una especial para la gente que quedó fuera dentro de la última modificación que hubo del reglamento de extranjería, que era prácticamente la gente que había pedido asilo. Esos van a entrar demostrando que han pedido asilo antes del 31 de diciembre del 2025. También se sabe que podrán acceder las personas que hayan llegado también antes del 31 de diciembre del 25 y que en el momento de la presentación, según se dice, tengan 5 meses de residencia en España.
Uh-huh. Es allí.
Después, sí. Sí.
No, andaban, perdón.
¿Cómo? No, y después, bueno... Lo demás son unas especies, bueno, se van a facilitar mucho, porque antes te pedían, por ejemplo, que estuvieras empadronado y si no tenías empadronamiento no podías acceder a pedir la regularización. Ahora eso se facilita bastante porque se podrán presentar documentos públicos y privados, o los dos combinados. Uh-huh. Al parecer no se va a exigir contrato de trabajo, pero bueno, en algunos casos se podrá seguir trabajando, por ejemplo, en el caso de, eso es lo que se dice, de los demandantes de asilo.
Uh-huh. En el cas dels demandants d'asil, en aquest cas. Ha sí. començat ja el procés per regularitzar a totes aquestes persones que ho necessitin?
No, todavía no. Todavía falta aclarar muchos conceptos que quedan oscuros. Por ejemplo, se hablaba al principio de que tuvieran antecedentes penales por delitos no graves, pero todavía eso no se ha dicho. En principio, se va a pedir que la gente carezca de antecedentes penales, como es lógico, en su país de origen y en España. Uh-huh. Después, otra de las ventajas que va a haber es que se supone que con los hijos se podrá hacer la demanda conjunta, pero los hijos tendrán una tarjeta de 5 años y los padres de uno.
Uh-huh. Vaya.
Eso es lo que se dice. El proceso empezará, se supone también, una vez se aclaren exactamente cuáles van a ser los requisitos, a partir de abril, mediados o finales de abril, y durará hasta el 30 de junio de este año.
Es un procés curt, desde abril a junio.
Sí, lo que pasa es que el problema que se nos va a plantear es que faltan funcionarios.
Claro.
Dicen que habrá colaboración con sindicatos que podrán presentarlos, o otro tipo de gestores, uh-huh. pero todavía eso queda en el aire. Uh-huh. Es bastante beneficioso, quiero decir, es muy importante esta regularización, porque de hecho toda la gente que está viviendo así en España tiene que trabajar de una manera o de otra. Uh-huh. Y esto es beneficioso porque en estos momentos la seguridad social también está en quiebra, uh-huh, prácticamente, porque tiene un déficit muy grande. Y esta gente se incorporarà al mercado laboral i cotitzarà.
Uh-huh, exacte. Però clar, com bé apuntaven a Cristina Molina, que recordem és advocada especialista en assumptes d'estrangeria, els terminis són molt curts, suposadament des d'abril fins al mes de juny, us ve una càrrega de feina forta i exactament, vosaltres sabeu ara mateix on s'haurà de fer aquesta tramitació?
Todavía no se sabe, realmente no se sabe. Lo que sí tiene otra ventaja, que me olvidé de decirles, uh-huh, es que una vez se admita a trámite, podrá la persona trabajar inmediatamente.
¿Desde el momento en que es presente?
No, desde el momento en que se admita a trámite y se pone en plazo de 15 días, lo cual es, además de ser beneficioso, también lo es para las arcas del Estado.
Clar, 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 perquè des del moment en què aquesta tramitació sigui admesa, ja la seva situació d'alguna manera estarà regularitzada, no?
Exacto, exacto. Se esperará porque, claro, ahora, por ejemplo, las regularizaciones normales que había por arraigo sociolaboral o arraigo social nos están tardando meses, 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 5, 6, 8 meses. En cambio aquí se supone, pero no sé cómo, tendrán que poner una cantidad de funcionarios brutal, porque se estima que más de 500.000 de personas accedan a esto.
Uh-huh. I evidentment, com encara estem en febrer i falten uns mesos fins que s'iniciï tota aquesta tramitació, ens queda amb el contacte d'Anna Cristina Molina, l'advocada, i una vegada tot això s'aclareixi i es posi en marxa, ens seguirem parlant. Moltíssimes gràcies.
De nada, gracias a ustedes. Un saludo.
Igualment. Nosaltres ara deixem de parlar d'aquest assumpte i parlem de paraules i coses amb Nieves García Gálvez.
Paraules i coses.
El febrer van canviar el foc per fulla, l'ametller i el pla roig amb nova bruna. De roig torna per se'n va ballar el jovent alegre de cel i vent. El tambor ja fa...
Amb aquesta sintonia, ja sabeu que parlant de paraules i coses amb el doctor en filologia catalana, dramaturg i exdiputat al Parlament de la Unió Europea, Bernat Joan, avui el tenim fora de l'illa d'Eivissa, però segueix sempre puntual a la seva cita amb el dia Eivissa i Formentera. Bon dia, Bernat.
Hola, molt bon dia.
Com va?
Bé, anem fent.
Idò, de què parlem avui, Bernat?
Avui parlarem d'aforismes, és a dir, d'aquestes sentències breus que tenen autoconegut, a diferència, per exemple, de refranys, i que de vegades concentren molta saviesa en molt poques paraules. Diríem que d'alguna manera, les noves tecnologies, les piulades, els tuits... intenten captar això, però solen ser sobrefets molt puntuals, etc. Els aforismes tenen un punt més filosòfic.
I d'on surten els aforismes?
Bé, són normalment d'autors coneguts, de persones que tenen aquesta capacitat de concentrar en molt poques paraules molta saviesa, no?
I algun exemple d'aforisme?
Sí, uns quants. Mira, jo crec que dins la nostra literatura tenim un gran aforista que era el valencià Joan Fuster. Uh-huh. Joan Fuster, per mi, és el nostre mestre de l'aforisme, no? I de vegades són com una espasada i de vegades són més elaborats o que en qualsevol cas sempre fan pensar o suggereixen. Mira, per exemple, deia les idees clares i els sentiments confusos.
Uh-huh.
O, si tens un fill, ensenya'l a ser lliure, encara que sigui a costa teua.
Mm-hmm.
O un altre que és realment espectacular. Digueu la veritat i així us vengeu.
Sí,
o un altre que la crítica literària sempre, jo crec que ha agafat, i que ha agafat en molt bon sentit. Un bon llibre sempre és una provocació.
Molta saviesa, eh?, darrere d'aquestes paraules.
N'hi ha molta, sí, sí. Llavors, n'hi ha que d'alguna manera mostren la seva visió liberal progressista, no? No tingueu més conviccions que les decididament imprescindibles. Mm-hmm. És a dir, alerta amb el dogmatisme i aquestes coses. O no facis de la teva ignorància un argument. Aquest m'encanta.
Sí. A més, mos el podem aplicar perquè, avui dia, eh?
Evidentment, perseverar en allò que és incorrecte. També en deia un altre, que des d'un punt de vista liberal és molt interessant, que és, has de pensar una cosa, que quan penses que tens tota la raó, com a molt en tens la meitat. Mm-hmm. Que sí. Aquesta és també bastant, bastant notable, no? Mm-hmm. O no acceptis la derrota fins que trobis bases, que tens cartes per guanyar. Mm-hmm. De vegades, clar, presenten elements que pareixen contradictoris, no?
Sí.
Jo, amb això, els científics en solen tenir també de molt interessants, no? En Richard Feynman, que és un senyor que va guanyar el Premi Nobel de Física, deia, la ciència és la creència en la ignorància dels experts. És a dir, quan no sabem, quan sabem que no sabem, d'alguna manera començam a saber coses, no?
Sí.
O el Isaac Newton, el que sabem és una gota, el que ignorem és un oceà. Això també ens deixa, naturalment, amb una perspectiva molt, molt clara de que hem de començar precisament per saber allò que no sabem, no?
Cert, sí, sí.
La mare Teresa de Calcuta deia el que no viu per servir no serveix per viure. D'alguna manera, una forma d'expressar que estem en societat i que tots ens devem a nosaltres i aquest tipus de coses, no?
Uh-huh.
I d'un personatge que es diu Reinhold Niebuhr, diu que cal tenir la fortalesa i la força de voluntat per canviar el que es pot canviar, la serenitat per acceptar allò que no es pot canviar i la saviesa per distingir una cosa de l'altra. O sigui que això, que els aforismes el que fan és, moltes vegades, concentrar saviesa en molt poques paraules i jo crec que n'hi ha que amb una línia de vegades tanca tota una filosofia.
Sí, sí, totalment. Hi ha més missatges, no?, que ens podem aplicar al nostre dia a dia i que estan, bueno, que no deixen d'estar d'actualitat.
Efectivament, una de les gràcies és que sempre es perduren d'alguna forma. Ara em ve en escap una frase d'en Sèneca, el gran filòsof de l'estoïcisme, que fa 1700 anys va dir una cosa com és necessari tota una vida per aprendre a viure.
Uh-huh.
En molt poques paraules es tanca tota una filosofia, es tanca tota una manera d'entendre el món, que això, que es condensa amb un significat potent, no?
I penses que avui dia els aforismes estan, no sé, si segueixen tenint-se en compte?
No ho sé, perquè, mira, és evident que per moltes coses que descobrim, per molt que avancem, per molt que la ciència vagi fent, sempre tindrem moltes més coses per conèixer, no?
Uh-huh.
Això que deia Newton, que allò que sabem és una gota i que el que hi ha per saber, allò que ignorem és un oceà, no canvia molt per molt que hi hagi revolucions tecnològiques i per molt que avancem, perquè, clar, perquè sempre avancem més. És a dir, si no, hi hauria un moment que ens estancaria i això és una cosa que realment no passa. Per tant, jo crec que hi ha sentències de fa 2.000 anys que avui tenen exactament la mateixa vigència i que poden tenir la mateixa força.
Cert. I penses que la gent se'n recorda dels aforismes o els té presents o encara els fa servir?
Bé, se passa una cosa, i és que quan els aforismes es fan molt populars s'acaben convertint en refranys, no?
Sí.
I d'aquí ve la saviesa popular, aquesta idea, s'agafa abans un mentider que un coix, en fi, aquest tipus de coses que la gent diu i que la gent no sap exactament d'on ho ha tret, moltes vegades tenen un autor conegut des principi, i moltes vegades no, moltes vegades senzillament és algú que ho diu i altra gent ho accepta i es va començant a compartir això. Però en qualsevol cas, jo crec que darrere d'aforismes, sobretot dels grans autors o dels científics, com ara dèiem, com en Feynman o com en Einstein, no? o com en Newton, sempre hi ha alguna cosa que ha estat molt meditada, que ha estat molt pensada i que té molt a veure amb la seva pròpia experiència.
I la pròpia, potser la pròpia també, no sé si crítica el que fa un mateix, no? Reconèixer allò que no saps, per exemple.
Això és molt important, perquè clar, això en Descartes, només sé que no sé res, és d'una potència total, no?
Sí.
Pens i do existeix. És a dir, començar per les coses absolutament primigènies, però a partir d'aquí anar tirant, en qualsevol cas, és la base de tota filosofia.
Sí. Bernat, tenim algun aforisme d'autors d'Eivissa?
Segurament sí, però tenim, jo crec que tenim molta més abundància d'aquesta saviesa popular, d'aquesta cultura popular que s'ha condensat amb els refranys, no?
Ja, sí, sí. Idò, Bernat, Joan, amb aquesta secció tan interessant que ens fa pensar i reflexionar, ho deixem avui. Moltíssimes gràcies i fins aviat.
Gràcies a vosaltres i, en fi, estem en contacte. Fins aviat.
IB3 Ràdio és informació.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Oli Cari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, de Tèntol.
Bon dia, Corel.
Aquí la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, així Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. I tu, què vols ser de petit?
Idò, ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, ja enfilam la part final del programa d'avui i ho feim, com sempre, obrint un espai per a les famílies, com sempre feim els dimarts, un espai que aquesta setmana encapçala el psicòleg especialista en assumptes d'infància i adolescència i també pedagog, Marc Tur, molt bon dia.
Bon dia, com estàs?
Molt ben acompanyada aquí a l'estudi, perquè crec que estic aquí rebent uns convidats, eh?
Sí, crec que sí, crec que estàs ben acompanyada, sí. Més amb una parella,
exacte.
Amb una parella de professionals.
Exacte, estic molt mal acostumada. Darrerament tots els col·laboradors em porten aquí a gent i ells són fora. Marc ho sol fer, això, eh? A veure,
sí,
explica-li
sí.
A la gent que tampoc és amb nosaltres aquí a l'estudi qui m'acompanya avui i de què parlarem, mira, també.
Sí, no, perfecte. Mira, precisament avui ens acompanya, tenim dos policies tutors, com sabeu, els policies tutors de les Illes Balears és un servei especialitzat de la policia local que està enfocat a la prevenció, la protecció i la mediació en conflictes que involucren sobretot a persones menors d'edat, tant dins com fora de l'entorn escolar. I precisament, aprofitant que darrerament havíem escoltat una campanya i havíem escoltat tant de mitjans com a través d'institucions públiques, una campanya, diguem, per avisar i informar dels riscos del consum de vapers, no? Dels consums de vapers, no? Que són, bueno, com sabeu, doncs aquest tipus d'aparato o aparell per fumar, no? Per dir-ho d'alguna manera, no? I realment, tenint la presència de la policia tutor, volien tenir pues, aquesta visió més panoràmica d'aquesta problemàtica, i ells que se mouen i estan presents tant en entorns escolars com fora d'ells, pues, realment és un tema que ens té que preocupar, no?
Exacte.
I precisament pues, tenim avui en Juan Carlos Escorza i en Raúl Rodríguez, que hi són, si no m'equivoc, i si no que me corregeixin, són policies del municipi de Sant Josep.
Exacte. Carlos Escorza, molt bon dia.
Bon dia.
I també Raúl Rodríguez, molt bon dia.
Buenos días.
És correcte, no?, com us hem presentat.
És correctíssim.
Policies tutors, quina és exactament sa feina per fer una mica de pedagogia, per si algú no ens ha escoltat, Marc, en edicions anteriors, quan hem parlat amb algun policia tutor, quina és exactament sa feina d'un policia tutor? Carlos o Raúl, qui vulgui respondre. Carlos.
Buenos días.
Molt bon dia.
Pues bueno, la figura del policia tutor que se ha implantado y se está implantando poco a poco en todos los municipios de España. En Ibiza tenemos la suerte, y en Baleares, de ser referente a nivel nacional, y concretamente en San Antonio y San José, que son las más antiguas, por decir, ya llevan 17 y 18 años con esta figura creada. Y nuestra principal labor es preventiva, es la prevención. Es un policía muy cercano, cercano a los chicos y chicas, y es la labor principalmente es preventiva. También es cierto de que es un trabajo de que trabajamos mucho en red. Tenemos que hacer un trabajo con todo lo que tenga que ver con que esté implicado los menores, que es nuestra principal labor. La principal problemática que tenemos es el acoso, el bullying, que ya se extrapola y se convierte en ciberbullying, porque por desgracia las nuevas tecnologías son una herramienta muy buena, pero también el mal uso de ellas es una herramienta muy, muy, muy mala. También actuamos mucho en absentismo escolar, tanto leve como crónico. Por suerte en San José, pues gracias a la labor que realizamos de preventiva, de estar en las entradas y salidas y en los recreos de los centros de primaria y secundaria, pues esta incidencia pues se está corrigiendo y casi no tenemos, gracias a la labor que llevamos trabajando bastante. Y también nos dedicamos a hacer muchos talleres preventivos, a solicitud y demanda de los centros educativos, tanto de primaria como de secundaria, y la verdad es que están funcionando bastante, bastante bien, porque eso hace que o el acoso o el bullying o el ciberbullying, también en materia de igualdad, tocamos ya ahora, por ejemplo, el programa de fiestas seguras, hacemos talleres que vaya, casi nos tienen que poner en nómina de los centros educativos.
segur que no falta gaire i que no faltaria voluntat. I és precisament a través d'aquests tallers on els alumnes, les alumnes us coneixen i d'alguna manera us convertiu en la seva figura de referència, com aquesta cosa de confiar en el policia, no? que tens davant, no? que sigui una cosa com que, evidentment, que fa ser respecte, però que es generi aquesta confiança, no?
Sí, efectivamente. De hecho, en un principi el policía tutor era se llamaba policía referente, y los menores también va ligado un poco también el policía tutor con educación vial, porque a veces hay muchos municipios que juntan estas dos figuras, y el policía tutor y el policía de educación vial, el que realiza los talleres de educación vial, van ligados. En este caso, en San José, pues yo tengo la suerte, por decir algo, de también realizar esta tarea. Y ya me conocen desde primaria, o sea, desde muy pequeñitos, porque el programa, por ejemplo, el taller del 112, que es preventivo de emergencias, este lo realizamos en segundo, tercero de primaria. O sea, que son niños muy pequeñines que ya conocen la figura del policía, que no se extrañan de ver un policía o uniformado o sin uniformar, con un peto de identificación, que nos ven. Entonces ya asocian. A mí me hace mucha mucha gracia que cuando ya son mayores me ven por la calle y a lo mejor me saludan y digo, uff, esto al llevar tanto tiempo, dicen, ostras, me estoy haciendo mayor yo también.
Els vas ven créixer, no?
Sí, sí.
I dius, ostres, jo estic creixent també.
Sí, súper.
Però fa il·lusió, no? També.
Sí, sí, sí.
Exacte. Raúl, ¿y cómo ha estat la teva experiència?
Pues yo particularmente en esta unidad como policía tutor llevo 2 años. Uh-huh. Cierto es que como policía local llevo 18, pero sí que me he encontrado que al final es un departamento donde tienes que estar formándote de forma permanente, porque los chicos, chicas van creciendo, van reinventándose, de alguna forma, y nosotros tenemos que adaptarnos a ellos. Quiere decir, los años van pasando, los alumnos van cambiando y nosotros somos los mismos. Entonces tenemos que ir adaptándonos a las nuevas tecnologías y a las nuevas problemáticas que van surgiendo. Y una de ellas, pues a día de hoy, es el consumo del vapor también.
El vapor que comentava, me supongo que, como ara dèieu, las problemáticas van creixent y van evolucionando de manera molt, molt rápida, como por ejemplo aquesta que comentàvem del ciberassetjament. Marc.
Sí, no, el que comentàveu, no? Realment fa incidència i prevenció en moltes problemàtiques, però bueno, precisament aquests darrers dies, aquests darrers mesos, jo he vist que hi ha moltes cunyes, tant als mitjans com a carteleria a través de Sovia, sobre la problemàtica del tema del consum del vàper. Jo m'agradaria saber, que m'ho poguéssiu dir, què estàu detectant en aquest sentit, en aquesta problemàtica en concret?
Mm-hmm. Raúl.
Pues concretamente estamos observando que hay un aumento de consumo fuera del ámbito escolar y dentro también. Al final nos hemos encontrado con casos en que los alumnos consumen en el interior de las escuelas e institutos. Para nosotros, al final, las empresas destinadas a la venta de tabaco se han reinventado y una de las maneras de captar a la nueva generación, a los jóvenes, ha sido la creación de este elemento, este aparato. Tienen muchas características, muchos sabores diferentes, emiten luces, pues todo esto es una forma de llamar la atención a la nueva generación que ha pasado de fumar tabaco a consumir lo que llaman ellos el humo, que al final la sustancia es igual de nociva que el tabaco prácticamente. Entonces sí que bueno, nos hemos encontrado pues que se está aumentando en diferentes edades, desde 9-10 años hasta avanzada edad.
9-10 anys. Mira, jo sí. Escoltava que ara comentava sí. En Marc aquestes falques publicitàries que també escoltàvem aquí a IB3 Ràdio on es parlava d'una boixa de 12 anys i jo ja em pareixia una edat joveníssima i estàu parlant de que encara poden consumir-ne encara quan són més joves. Sí. Carlos.
Sí, de hecho, nosotros los talleres que llevamos impartiendo que justamente nosotros esto, la problemática es un déjà vu, como nosotros le decimos, o sea, la problemática del tabaco antes, como no se sabía muy bien qué efectos tenía el tabaco en la salud, pues si mal no recordamos, pues se podía fumar en cualquier sitio, de hecho en un hospital el médico de turno estaba fumando. Esto es impensable a día de hoy. Pues con el vapor está pasando lo mismo. Pues como no se sabe, ciertamente ya se sabe que tiene efectos en la salud y nocivos, pero ¿qué uh-huh. efectos a largo plazo van a tener? Pues claro, es un elemento nuevo. Nosotros desde el 2021, pues realizamos un proyecto, porque ya empezamos a tener esta problemática. Ese proyecto tuvo muy buena acogida porque fuimos incluso premiados a nivel nacional por el proyecto se llama Vapor 2, o sea, nunca mejor dicho, y va dedicado a los menores. Y a día de hoy estamos impartiendo talleres preventivos en quinto o sexto de primaria, porque es que cada vez es a más temprana edad por ellos quieren experimentar o probar nuevas cosas, ven a los que son un poco más mayores, que no los tendrían que ver, pero que están consumiendo. De hecho, tenemos las estadísticas en España que de 14 a 18, uno de cada dos ha probado el vapor. Y es escalofriante esta estadística. Pero claro, no es de 14 a 18, es que estamos hablando ya de niños de 11, 12 años que los están probando. Y claro, sí, nosotros nos demandan los centros educativos de primaria hacer talleres preventivos, y mientras más pronto les des la información de lo que contiene lo que están probando y de las cosas nocivas que contiene, pues porque ellos experimentan, quieren experimentar y quieren saber qué es eso. Y encima, si es atractivo, como decía Raúl, que tiene luces, colores, bueno, hay algunos que incluso tienen una pantalla que es una especie de videojuego. Es alarmante. Pues sirve de cargador de móvil también. Un vapor a día de hoy es una cosa que menos vapor, bueno, que también es mal llamado el vapeador, porque eso no echa vapor. Es otra cosa. Y claro, le llaman vapor, pero no tira vapor de agua, que es inocuo. Ahora no me va a salir la palabra, es un aerosol, perdón. Y claro, contiene metales pesados. Y esos metales pesados producen cáncer. Claro, cuando les dices esto a niños pequeños que no saben todavía muy bien ni siquiera qué es el cáncer, pues tienes que ahondar bastante en ese problema.
Marc.
Juan Carlos, no, permeteu-me una pregunta molt concreta. Vull dir, sapiguent dels riscos que té el consum de vapers, vull dir, i crec que està demostrat i si ho esteu comentant, la seva venda a menors no, està regulada, no està prohibida. Vull dir, és que tenim dubtes, per exemple, tots sabem que la venda d'alcohol i tabac a menors de 18 anys està prohibida, no?
Sí, sí, está totalmente prohibido, sí, la venta de elementos es por la ley del tabaco, vale. Está prohibido la venta a menores, lo que no venía muy bien regulado y que se está ahora con el Plan Nacional de Drogas y la nueva ley se está poniendo bien en contexto, es que el consumo también, claro, el consumo claro. También... eso es lo que decía antes, es igual que el tabaco. Antes parecía los bautizos le daban a los niños cigarrillos de chocolate y es una cosa que parece un cigarro, pues ahora es igual, lo que pasa que es un vapor.
Raúl.
Un detall molt concret, precisament ara que comentaves lo dels gustos i lo dels llums, n'hi ha alguns que tenen gust a golosina. O sigui, imagina't la relació directa que, en la infància de tenir que provar o vapejar sabors que te relacionen a la infància, no? Vull dir que això, clar, tendria que estar regulat d'alguna manera, no?
Sí, está regulado el tema de los sabores lo desconozco. Lo que, volviendo al tema de la regulación, está contemplado la ley del tabaco. Cualquier objeto que imite al consumo del tabaco, pues ya está prohibido a la venta de los menores de 18 años. Y a partir de ahora, o lo antes posible, creo que ya se ha empezado a aplicar, nos vamos a tener que acostumbrar a ver los típicos carteles de no solo prohibido fumar, sino también prohibido vapear. Entonces es una de las cosas también que estamos trabajando para que ya empiecen a implantarlo cuanto antes y se prohíba el vapeo también en las zonas que està prohibit el consum de tabaco.
I vosaltres que ho coneixeu, perdoneu la meva innocència, però si està prohibit que aquests objectes els comprin menors, com accedeixen a ells?
Bueno, como decía Raúl, se están reinventando, porque los menores, y no los menores, sino también los mayores que comercializan con estos objetos, es un negocio, al final es un negocio. Nosotros en el proyecto que teníamos implantado, la fase final del proyecto era la regulación a través de ir a hacer inspecciones a las actividades, a los centros que venden esos productos, porque no solo es en el estanco, aquí sencillamente tú te vas a una cadena comercial que hay muy famosa, se puede decir nombre, pues te vas a La Sirena, por ejemplo, y en La Sirena, que aparte de que artículos deportivos, pues también te pueden vender un vaper. Pero claro, tiene que estar recogido detrás del caja, no tiene que tener acceso a los menores, muy bien señalizado de que los menores de 18 no pueden comprar. Claro, nosotros esto sí que lo hemos regulado y hemos hecho las inspecciones. ¿Qué ha pasado? Que se han reinventado. Y tan fácil como irte a Instagram, te vas a Instagram, a cualquier página que yo haya abierto, usuario, y Ibiza Vapor. Y a lo mejor te encuentras con 25 usuarios con punto coma, coma punto, etcétera, etcétera, porque nosotros denunciamos esas páginas para que no tengan acceso a los menores y venden a través de Instagram. Quedan con el usuario. Es más barato que encima que en un centro en el estanco, y hacen negocio, porque encima es que hacen negocio. Los menores adquieren estos productos, si tienen nivel adquisitivo compran 4 o 5, por no decirte una caja, y después los revenden a sus compañeros y compañeras. Y es ahí el problema más grande que tenemos ahora, porque esto no está regulado por ahora. Y es muy difícil de perseguir, y mira que las sanciones son bastante, bastante caras. Lo que pasa que no hay manera, es denuncias una página donde se vende a menores y a los 5 minutos tienes otra abierta.
Ido, Marc, jo em quedaria parlant amb en Carlos Escorza i amb en Raül Rodríguez durant hores, però és una pena perquè hem d'anar acabant el programa, així que una última pregunta i els diem que tornin, evidentment, per parlar dels vapers i del que calgui.
No, realment interessant, sobretot aquesta, diguem, limitació en la regulació. No? Jo crec que hem d'instar, no? I hem de fer una crida que hi hagi una major regulació, una major implicació de totes les administracions en aquest sentit. No? I agrair sobretot doncs, aquesta feina preventiva de consciència i de riscos que tenen doncs, aquest tipus de productes que, bueno, que no són innocus en absolut, vull dir, crec que ja està comprovat i crec que ens han deixat molt clar els riscos que té per la salut, les addiccions, la venda il·legal, perquè al final és una venda il·legal, i jo crec que això, fer una crida, que les famílies, com a programa dedicat que parlem amb les famílies, doncs això, recomanar-los que instin i que parlin els seus fills sobre els riscos d'aquest tipus de productes i sobretot ajudar-los a fomentar doncs, altres hàbits possiblement més saludables.
Exacte. Idò, Marc Tur, moltíssimes gràcies, com sempre, per posar aquest assumpte damunt la taula.
No, gràcies a vosaltres, com sempre.
I, evidentment, gràcies també a en Carlos Escorza i a en Raül Rodríguez, policies tutor, que estan ben damunt d'aquesta i d'altres problemàtiques, com comentàvem, i tornau a volar. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres, moltes gràcies.
Nosaltres ja enfilam el final del programa d'avui.
L'agenda.
Quan són gairebé les 12:57, és el moment d'anar enfilant al final del programa d'avui, de repassar l'agenda cultural del dia amb Nanies García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Avui obrim agenda cultural a Santa Eulària, on aquesta tarda se celebra el taller Transformació Digital, el pas o palanca de molts negocis.
Sí, el taller estarà impartit per Dolores Balaguer i està adreçat a persones emprenedores. Començarà a les 5 de la tarda a l'edifici de Cultura i Joventut, situat al número 72 del carrer Sant Jaume de Santa Eulària. Les places són limitades i per assistir és necessari inscriure's prèviament a clubdefeina.santaeulariaderiu.com.
Molt bé, idò, ho repetirem. Agafeu paper i boli al telèfon per apuntar el que sigui clubdefeina.santaeulariaderiu.com. I continuem a Sant Jordi, on avui comença el curs d'escriptura creativa explorant la narrativa autobiogràfica.
La Biblioteca Vicent Serra i Orbai acull aquest taller impartit per na Jessica Ferrer, que explorarà els diferents gèneres de l'escriptura autobiogràfica per construir relats sobre la pròpia vida. I es farà a partir de la lectura de literatures del jo. El curs es desenvoluparà durant els dimarts d'aquest mes de febrer, de 4:30 a 6 de la tarda. Està adreçat a majors de 16 anys i com que només hi ha 10 places, places per assistir. És necessari inscriure's al telèfon 871 55 40 56 o al correu electrònic bibliosantjordi@santjosep.org.
Molt bé, repetim. 871 55 40 56 o un e-mail a bibliosantjordi@santjosep.org. I si estan les places exaurides per aquest taller, idò que en facin un altre.
Efectivament, no? Si té tant d'èxit.
Exacte. Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I en aquest últim minutet del programa aprofitarem per felicitar el músic britànic Dave Davies, que va néixer el dia 3 de febrer de l'any 1947 i avui fa 79 anyets. En Dave Davies va ser el guitarrista de la banda de rock britànica The Kinks, a qui estàvem escoltant, una banda formada l'any 1963 i que va estar activa fins a mitjans dels anys 90, així que una trajectòria molt llarga la de The Kinks. I avui el felicitam i ens acomiadam escoltant un dels grans èxits de la banda, tot un himne, aquest You Really Got Me, una cançó de l'any 1964. Ho deixam aquí i demà tornem puntuals a les 12 i 4 minuts aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Que passeu molt bona tarda. Fins demà. Girl,